A aquesta hora podem saludar Marc Ramentol, que és secretari general del Departament de Salut. Molt bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per atendre'ns. De seguida vaig amb tota la qüestió de les restriccions, el toc de queda, però volia començar parlant de les vacunes, perquè aquest matí també l'informatiu sentíem el doctor Trilla advertint dels riscos de generar desconfiança en aquestes vacunes, i de fet és palpable en la gent que prefereixen en el debat públic també intern de dir si hi ha vacunes bones, si hi ha vacunes dolentes, si en prefereixen una més que d'altra. Crec que en aquest sentit, des del Departament de Salut, estan preparant alguna campanya o algun vídeo també per intentar conscienciar la població sobre la importància de les vacunes i la seva seguretat. M'ho pot confirmar, sisplau?
Bé, nosaltres sempre hem dit que la solució en d'aquesta fase de la pandèmia serà la vacunació. De fet, estem en la fase de desenllaç d'aquesta pandèmia, en aquesta primera etapa. Després ja veurem què passarà, eh? I a partir que arribem al 70% de la població immunitzada, sense dubte, haurem de mantenir una certa vigilància. Però, en tot cas, d'aquesta primera pandèmia, tal com l'hem conegut des de fa més d'un any, el que ens en traurà serà la vacunació. I ho estem podent demostrar perquè tots aquells col·lectius en què estem assolint cotes importants de cobertura vacunal, ja inclús en primera dosis, els casos estan baixant en picat, no? I ho hem vist a les residències, ho hem vist entre el personal sanitari, estem veient com en aquesta quarta onada, si n'hi volem dir, l'edat mitjana de pacients hospitalitzats ha caigut també més de 7 anys arran que hem pogut anar vacunant els segments de població de més edat. Per tant, les vacunes funcionen. No és una novetat per nosaltres, ja ens ho imaginàvem, ja vèiem, havíem vist els estudis clínics, són vacunes que han estat aprovades amb el rigor que se'ls requereix aquest tipus de productes sanitaris. Però sí que és veritat que la campanya d'anada i vinguda que estem assistint per diferents poders, des de nivell estatal, canviant criteris, com a vegades aquests contratemps constants en el lliurament de vacunes, és possible, i ho hem vist, i ho palpem, no?, que merma una mica la confiança d'una part de la població. Per nosaltres el missatge és molt clar. Les vacunes són efectives. Les vacunes ens trauran d'aquesta pandèmia tal com la portem visquent des de fa més d'un any i, per tant, necessitem que la població ho entengui igual que ho entenem nosaltres, igual que ho entenen tots els professionals sanitaris que porten gestionant i atenent les persones amb Covid des de fa més d'un any.
Mm-hmm. Aleshores, jo em pregunto si, per exemple, a Catalunya, així com ha passat en d'altres països, com pot ser Angela Merkel davant de les càmeres vacunant-se, aquests propers dies també pot ser que veiem polítics o personalitats públiques vacunar-se davant de les càmeres per donar exemple i calma.
Fixi's, nosaltres les ofertes que hem anat traient fins ara de vacunes, la resposta ha estat increïble. Sense anar més lluny, entre dilluns i dimarts ja esgotarem tot el que teníem d'AstraZeneca per administrar. Ho haurem administrat tot, no? Per tant, la resposta que nosaltres estem registrant, tal com la registrem nosaltres, és una resposta de que la població majoritàriament entén que la vacunació és un gest imprescindible en aquests moments i, per tant, també és un gest de solidaritat. Sí que és veritat que, de cares a estendre ja aquesta vacunació a segments de població que potser no viuen la malaltia tan a prop o no la tenen tan present, considerem que és necessari reforçar aquesta conscienciació. Si és com vostè diu o no, de moment jo li puc dir que això ara mateix no està sobre la taula, vacunar polítics, però en tot cas que es vacunaran quan els hi toqui, bàsicament, per franja d'edat.
Molt bé, per tant, quan els toqui. Entenc que sempre s'ha parlat que l'objectiu és d'aquest 70% de la població vacunada que comença a donar aquesta immunitat de grup. Avui veiem com a Israel amb un 60% ja es treuen la mascareta, a Gibraltar, per exemple, ja està passant. L'objectiu del 70% de població vacunada en acabar l'estiu és factible ara mateix a Catalunya?
Nosaltres mantenim l'objectiu. Aquest objectiu, bàsicament, el seu principal factor limitant és que les dosis compromeses per arribar a Catalunya es mantinguin. Si realment les dosis que ens han dit que arribaran en els propers mesos acaben arribant, nosaltres estem preparats per assolir aquest objectiu. I escolti, i si n'arriben més del que ens havien dit, l'assolirem abans, perquè el nostre sistema està preparat per escalar ràpidament la capacitat d'administració de vacunes. Ho hem demostrat recentment, no? En què el ritme de vacunació s'ha accelerat, sense anar més lluny, aquesta setmana. Si no les passem, ens hi quedarem molt a prop. Haurem administrat unes 300.000 dosis de vacunes en una setmana. Això no ho havíem fet mai abans. Això vol dir que el nostre sistema sanitari està preparat. Està preparat per llançar totes les dosis que arribin.
Aquests últims dies hem vist com la Unió Europea ha apostat clarament i decididament per Pfizer després dels problemes amb AstraZeneca, ara també amb Janssen. Catalunya, a tot això, què hi diu? I sobretot també em pregunto si aquelles persones que, per exemple, tenen entre 60 i 70 anys, que ara han estat vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca, la segona dosi que rebran tornarà a ser d'AstraZeneca? Això s'està debatent. Ho pregunto.
En relació al de Pfizer, la nostra experiència què ens diu? Doncs que Pfizer és, sens dubte, la companyia que s'ha demostrat més sòlida a l'hora de complir els seus compromisos. Per tant, des del nostre punt de vista, doncs, que Pfizer tingui aquesta capacitat per incrementar producció i lliurament de vacunes als diferents països europeus, doncs per nosaltres és una bona notícia, perquè ha estat un proveïdor fiable. I en aquests moments, com li deia abans, la fiabilitat és molt important. No només molt important perquè els sistemes organitzatius per administrar tantes vacunes setmanals com no se li escapa és altament complexa i, per tant, aquests contratemps alteren molt aquesta organització, sinó també pel que dèiem, per la confiança ciutadana, no? Per tant, des del nostre punt de vista és una bona senyal i esperant a veure com es concreta. En tot cas, de moment esperem aquestes 193.000 dosis que en principi ens arribaran demà de Pfizer.
I sobre la segona dosi d'AstraZeneca amb aquesta població ja vacunada amb la primera?
En relació a aquesta segona dosi, si vostè s'hi fixa, l'alerta que havia adreçat fonamentalment l'Agència Europea del Medicament està adreçada o influïa o incluïa bàsicament les persones de menys de 55 anys, que és on segurament ara mateix hi ha aquest debat més científic de les segones dosis. Amb persones de més edat, hi ha molts països que han fet la doble immunització amb AstraZeneca i s'ha demostrat segura. Per tant, que això sàpiga ara mateix, en aquest segment d'edat, aquesta segona dosi d'AstraZeneca, si és possible o no, no està sobre la taula. No seria aquest el col·lectiu on està havent-hi el debat.
Per tant, per descartar, a Catalunya s'ha detectat algun cas de trombosi greu o de reacció adversa greu amb alguna vacuna, la que sigui, a casa nostra?
Bé, nosaltres formem part del sistema de notificació d'efectes adversos i aquests sistemes de notificació doncs, reporten algun cas. Hem tingut algun cas d'aquests que es va reportar en el seu moment a nivell estatal.
D'acord. Deixi'm parlar també d'aquestes restriccions, perquè vostès aquesta setmana el que explicaven era que no hi havia hagut efecte Setmana Santa segons el Departament de Salut. Això vol dir que d'aquí una setmana, d'aquí 7 dies, començarà la desescalada i aquesta desescalada s'assemblarà potser una mica a la d'aquells dies en què ens podíem moure respectant això si la bombolla?
Miri, l'únic efecte Setmana Santa que podem dir que hi va haver ara mateix és que va haver-hi un salt qualitatiu brutal en les dosis administrades de vacunes, no? És a dir, vam passar d'administrar 190.000 o 170.000 dosis a setmana a administrar-ne 270.000, no? Aquella Setmana Santa. Per tant, per això en aquell dia nosaltres vam fer aquest agraïment als professionals sanitaris perquè, malgrat els períodes festius, vam administrar més vacunes que mai havíem administrat fins llavors. Ara això ja ho hem superat, eh? Fixi's que avui us parlava de quasi bé les 300.000 vacunes que ratllarem aquesta setmana. Pel que fa a l'efecte Setmana Santa en termes de contagis, doncs, efectivament, aquest efecte l'haurien d'haver començat a notar ja a principis d'aquesta setmana, a finals de l'anterior, si m'apura, però el fet és que a dia d'avui podem dir que una explosió de casos no es va produir, ja l'hauríem d'estar veient, i tampoc va ser la Setmana Santa es va comportar, en aquest cas, com una certa continuïtat de la tendència que portàvem des del principi de març, que vam començar a créixer, però sí que estem notant des de fa, doncs ja li dic, aquesta setmana, una certa estabilització en el creixement de contagis. Estaríem, per dir alguna cosa, transitant una mica per aquest altiplà, no?, d'aquesta eventual quarta onada, no? Això què vol dir? Això vol dir que encara necessitem uns dies més i d'aquí que hagin demanat aquests 7 dies de pròrroga per ja no només quedar-nos en aquest altiplà. Necessitem tornar a estar en regressió epidèmica a Catalunya. Això és el que necessitem, per això necessitem aquests 7 dies, per això, i per traslladar aquest efecte també a nivell assistencial, i si els números acompanyen, i si es compleixen aquests pronòstics, i si la ciutadania continua responent com ho ha fet des de fa setmanes, i especialment durant la Setmana Santa, doncs és possible que de cara al 26 d'abril puguem reprendre aquest procés d'obertura que vam deixar interromput doncs, ja fa unes setmanes.
Molt bé. Podria ser aquesta desescalada a partir del 26 d'abril de manera asimètrica? És a dir, per exemple, les Terres de l'Ebre, que les xifres són bones, que es deixés una mica més de màniga ampla que en d'altres punts de Catalunya on potser no ho són tant?
Nosaltres l'adaptació de les mesures a nivell territorial sempre és una possibilitat que està sobre la taula. Fixi's que nosaltres les dades que recollim les recollim a nivell de municipi o de barri, en el cas de Barcelona, no? Per tant, tenim capacitat d'adaptació molt fina i d'anàlisi molt fi epidemiològic. El que sí que és veritat és que no té sentit fer mesures epidemiològiques per segons quins límits territorials, perquè no hi ha una lògica ni una coherència territorial. Però amb això el que li vull dir és que el nostre sistema d'anàlisi ja inclou la perspectiva territorial i, per tant, si el dia 26 d'abril, com ha passat altres vegades, doncs hi ha una base sòlida i rigorosa com per ser una adaptació territorial específica de les mesures, doncs, lògicament, des de Salut ho proposarem, perquè ens sembla que és una bona manera de treballar.
I és evident que també és una demanda del territori. Vaig acabant. El dia 9 de maig, sembla, podem estar bastant segurs que s'aixecarà aquest estat d'alarma. Això vol dir també que a Catalunya s'acabarà el toc de queda?
Bueno, aquesta és la possibilitat, aquesta que apunta vostè, no? La suspensió, l'acabament de l'estat d'alarma. Per nosaltres és un anunci que va fer en el seu dia el president del govern, doncs, que com la major part d'anuncis que fa, doncs, l'hem conèixer pels mitjans de comunicació i, per tant, doncs, ens va deixar de realment una mica perplexes, perquè el 9 de maig, si som optimistes, podem dir que estarem una mica millor que estem ara, però ni de molt menys haurà acabat l'emergència pandèmica a Catalunya. Ni molt menys tindrem un percentatge suficient de població immunitzada com per dir, apa, senyors, estem tranquils, ja podem prescindir de qualsevol mesura. No, no serà així, no? Per tant, davant d'aquest anunci, des del Departament de Salut, però en general des d'altres instàncies del govern, lògicament estem estudiant l'impacte que tindrà aquesta retirada sobre algunes de les mesures que estem utilitzant a dia d'avui i que s'estan demostrant efectives. Sobre el cas concret del toc de queda que em pregunta vostè, nosaltres del toc de queda som conscients de dues coses. La primera és que està sent una mesura efectiva. Ha estat una mesura efectiva, diguem-ho clar. Ha estat una mesura efectiva. Però la segona, també diguem-ho clar, és una mesura que està afectant també a nivell emocional, especialment a capes, doncs, de les capes més joves de la nostra societat, no? Per tant, és d'aquestes mesures que, sens dubte, no sé si cal esperar el 9 de maig, però en tot cas és una mesura que nosaltres la sotmetrem a revisió constantment per adaptar-la als requeriments epidemiològics del moment. I a partir del 9 de maig veurem si és una mesura que continua sent necessària, haurem de veure quines adaptacions normatives demanem a l'Estat perquè ens continuï donant aquesta cobertura.
És a dir, almenys fins al 9 de maig segur que a Catalunya continuem amb el toc de queda,
Jo amb aquesta pandèmia fer pronòstics segurs...
Veig que és molt prudent, ja ho entenc. Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut, moltes gràcies per atendre'ns en aquest matí de diumenge de suplement. Li agrada el futbol a vostè o no?
Doncs sí, vam gaudir molt ahir.
Molt bé, ho celebro. Moltes gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies a vostè.